Ràdio Estel. Grans amics, amb Emili Pacheco. Amb la col·laboració de Mutuam, serveis sanitaris, mutualisme i atenció a la dependència.
Salutacions i molt bona tarda. Ara passen 5 minuts de les 6. Us saludem en directe des de Ràdio Estel i Ràdio Principat. Iniciem una nova edició del Grans Amics. Avui us parlem del Banc dels Aliments de Barcelona, que celebra 25 anys d'història. Aquesta fundació d'ajut als més necessitats té com a objectiu lluitar contra el malbaratament alimentari i contra la fam d'aquí. Amb motiu del 25è aniversari s'ha organitzat aquesta tarda un acte on hi estaran presents, entre d'altres, la presidenta del Parlament de Catalunya, Núria de Gispert, i l'alcalde de Barcelona, Xavier Trias. L'acte comença a aquesta hora, a les 6 de la tarda, a l'Auditori Cosmo Caixa, i comptarà amb l'actuació de Joan Manuel Serrat. El Banc dels Aliments distribueix menjar de manera gratuïta de 320 entitats benèfiques. Gràcies a la tasca de 180 voluntaris, el 2012 són més de 120.000 persones que arreu de les comarques barcelonines es poden beneficiar cada mes de l'ajut del Banc dels Aliments de Barcelona.
Grans Amics, amb el suport de la Fundació Roca i Pi.
És dilluns, iniciem la nostra tertúlia. Avui la compartim amb Mario Cugat, que és el president de la FATEC, la Federació d'Associacions de Gent Gran de Catalunya. Mario, bona tarda.
Bona tarda.
I benvingut.
Gràcies.
I també en Sergi Oliva, president de Vida Creixent. Sergi, bona tarda i benvingut.
Molt bona tarda.
Comencem la tertúlia i abans, però, també el que volem és enviar des d'aquí molts ànims al nostre company de tertúlies dels dilluns, en Santiago Ruiz, que ha tingut un petit problema de salut, tot i que s'està recuperant, i per tant des d'aquí li enviem, doncs això, molts ànims. Avui, de fet, és ja, encarem aquesta última setmana de programa per tancar la temporada i, per tant, a partir del setembre el tornarem a tenir amb nosaltres, però des d'aquí avui doncs també hem volgut enviar-li aquests ànims. Comencem parlant, avui volem fer, estem tancant la temporada, una mica de balanç d'aquelles qüestions que són més importants per la gent gran, aquells temes que afecten a la gent gran i que preocupen, com per exemple, parlarem de la llei de la dependència, també de la taxa de l'euro per recepta, que el passat dissabte ja va començar doncs, a aplicar-se, també de les visites a les residències, també de la campanya d'Amics de la Gent Gran. Ha posat en marxa la campanya d'estiu per evitar que la gent es quedi sola, sobretot a l'estiu, durant l'època que potser molts familiars marxen, i bueno, doncs, parlarem de tot això. No sé per on voleu que comencem a debatre, a parlar. Potser la llei de la dependència?
Sí, si voleu parlem d'això. Ara està passant un moment molt difícil, té moltes dificultats de finançament. De fet, les ha tingut des del principi, però encara més. I a mesura que ha anat augmentat el nombre de persones que s'hi van incorporant per raó de la seva dependència, encara es complica més, perquè els diners són els que són i les persones cada dia n'hi han més. No? I això és un problema seriós. Estem veient com l'Estat, que de fet és el que va muntar la llei, se l'està revisant, ara tocava, l'any 2011 tocava la revisió de la llei segons la pròpia llei que establia aquesta limitació, bueno, aquest fet, i veiem que aniran doncs, a una reducció d'algunes prestacions menors, a reestructurar una mica perquè realment atendre a qui realment de debò ho necessita i potser persones que en situacions de dependència no lleugeres o que abans estava previst que entressin, potser ara hauran d'esperar una mica més de temps.
Potser també es fa més restrictiva, no, aquesta
exactament,
llei?
Exactament. Aquesta és la idea que estem veient i que tot depèn de la restricció que vulguin fer, lògicament. El problema de la llei de dependència és que afecta una sèrie de persones quin espai vital és petit, perquè, en fi, una persona doncs, que té 30 anys... Que en fi, i ara s'ha quedat... Poso un exemple, Una persona amb 30 anys s'ha quedat a l'atur. Té un greu problema, però té molts anys pel davant, i les crisis passen i tornarà a reeixir. La persona que té una situació de dependència o una malaltia greu no té espai vital i, per tant, o se li resol ara o difícilment ja rebrà l'atenció. Per tant, és un tema delicat que l'Estat hi ha de posar-hi molta cura. El nostre govern català també se'n preocupa molt, està molt a sobre d'aquest tema, però és clar també està, com sempre, limitat per el finançament insuficient que li aporta l'Estat i està posant més diners als que li caldrien, d'acord amb la pròpia llei. Per tant, s'està esforçant molt, però, esclar, no arriba tot.
De fet, hem parlat molt, oi, aquesta temporada de la llei de la dependència i de que és insuficient, no? Bueno, de que no hi ha aquests recursos i que no se sap ben bé com es tira endavant.
És trist, però jo crec que va néixer coixa de dues potes, ja. D'entrada, no es van pensar la quantitat de gent que hi havia en aquesta situació, que això va ser una conseqüència greu i una errada, jo crec, greu des d'inici, i que després no s'han fet càrrec, com deia ell, del finançament. Des del principi va ser ja curta, més curta de lo normal, i amb el temps que va passant és un problema que es va agreujant. Per una banda, entra més gent, com deia el Màrius, i per una altra banda, si no hi ha més diners, doncs aquest és el problema.
Tot i que també ha arribat en un moment de crisi, no?, aquesta llei de la dependència, perquè també pots pensar que es munta, es planteja, i ja es va dir des del govern Zapatero en el seu dia, es va dir que era una llei complexa i que no, és a dir, que s'havia d'anar posant en marxa i que el finançament es veuria amb la posada en marxa, tot i que hi ha hagut aquesta crisi econòmica, suposo que això ha fet...
Sí, la crisi ha estat tremenda i afecta i afectarà a moltes altres coses, evidentment, hem viscut a l'opulència, vaig sentir dir un dia fa molts anys el president Pujol dir-ho així, Europa i Espanya i Catalunya vivim a l'opulència en comparació amb altres col·lectivitats del planeta, i això s'ha acabat.
Però penseu realment que els ciutadans de peu han viscut a l'opulència?
Com a promig, diríem, Però vull dir, inclús els ciutadans de peu, d'alguna manera, potser, si els comparem amb altres, tenim moltes coses que no tenien... Inclús que els nostres pares no tenien, això és un fet.
Però això és progrés, no? Però
això és progrés. Això és progrés, efectivament, però s'ha de sostenir. Llavors, segurament, la base econòmica que sostenia això s'ha demostrat que no tenia solidesa. En el fons és això. I hauríem de fer-ho, hauríem d'anar bé, hauríem de tenir això i potser algunes coses més. Però després l'estructura industrial i econòmica i financera i de producció no respon.
I no penseu que potser ha estat més culpa política perquè no s'ha gestionat bé? O potser els diners no han anat o han d'anar quan paguem impostos?
Jo crec que una mica és una mica de tot. En principi no s'ha gestionat. Jo crec que ara ja és un moment de tornar a ser eficients, de tornar a valorar
l'eficiència.
I valorar el que tenim. Perquè anem a veure, com deia el Màrius, jo penso que hem tingut la gran sort que hem anat sempre cap endavant, hem anat pujant, però no hem valorat tot el que anàvem aconseguint. És ara que una mica que ens el treuen, que estem dient, carai, no, si això sí que val la pena, i això, doncs lluitem per això, i treballem per això, i exigim això. Perquè anem a veure, em sembla que tu apuntaves també, que el tema de la gent que no paga impostos. Anem a veure, si fossin quatre no passaria res.
La base fiscal.
Però que sigui un promig que dius Déu-n'hi-do, doncs clar. És una de les poques frases que em va agradar un dia, em sembla que era la vicepresidenta, que deia que això és una estafa per tots. Vull dir, no és que és
Hisenda... La setmana passada va parlar al Consell, a la roda posterior del Consell de Ministres va parlar d'això, no?
I vaig dir, mira,
de la frase aquella de...
És una frase encertada.
Con IVA o sin IVA se va acabar, no?
Exacte.
De que la gent no vol pagar impostos.
Exacte, però que això ens afecta a tots, perquè això afecta els estudis, això afecta educació, afecta la sanitat, vull dir, i aquest és allò que dèiem de la dependència. Perquè si no hi ha per les coses més bàsiques, l'altre que sembla que sigui vingui darrere, doncs... El que passa és que es tindria que pensar... Que...
I, per exemple, ara, sortint una mica del tema de dependència i passant al tema de salut, ara està passant, per exemple, això, la distribució de les coses, no? Ara, l'euro, per medicament, i el 10% de sobrecost, o sigui, de copagament que imposa l'Estat, l'euro és de Catalunya... Resulta que tant a l'Estat com a Catalunya, segurament per oblit, no estem pensant en cap altra cosa dolenta, a les excepcions hi estan aquelles persones que cobren el PIRMI, l'ISMI, els pensionistes no contributius i aquelles persones que cobren o tenen atencions socials d'emergència, d'urgència. Però, en canvi, les persones que només cobren el SOBI, l'antic Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez, que la immensíssima majoria són dones molt grans i que no tenen altre ingrés, quin ingrés, a més, és de 375,70 euros al mes, no estan incloses. Nosaltres ens hem bellugat molt a la federació amb aquest assumpte. Ens hem adreçat fins al propi president del govern espanyol, lògicament el nostre president i el govern català, el Departament de Salut, a la ministra de Sanitat espanyola.
A l'Ana Mato.
I de moment no n'hem aconseguit res.
Avui Ana Mato també ha parlat de que 200.000 persones cometen frau adquirint medicaments amb la targeta del pensionista.
Sí, sí.
Ho ha dit avui, aquesta mateixa tarda. La ministra de Sanitat, Ana Mato, ha explicat que la dada ha sortit a la llum durant l'actualització de dades feta pel seu departament en col·laboració amb el Ministeri d'Hisenda per posar en marxa el nou copagament farmacèutic que entra en vigor l'1 de juliol. 200.000 persones que cometen frau. O sigui que no són pensionistes, però que fan servir la targeta dels pensionistes per no pagar.
Sí, sí.
D'això potser a vegades se n'ha parlat, no? Hi ha gent que ho ha fet. I
entra dintre d'aquest frau general, que tothom es pensa que, mira, que això, que l'Estat és com si fos una fàbrica de bitllets, no? Perquè no tenen altres. No que entren impostos i surten serveis, sinó que és una fàbrica de fer bitllets i que tothom, però des del president del Consell del Poder Judicial, que també es pensa que pot fer el que li dona la gana amb uns diners de l'Estat, doncs... Pues,
clar, que no diguéssim que és un tòtum, no? Que
exacte,
hi ha molt,
no és d'estranyar que si
a dalt
de tot tenen aquesta postura, els de baix, diguin, doncs nosaltres també, no?
Per això, des d'aquí, jo volia fer una crida doncs, al Departament de Salut de Catalunya i també doncs, al Ministeri de Sanitat de Madrid perquè ho reconsiderin, perquè precisament aquestes dones que cobren el SOBI, entre totes les que ja estan com exceptuades dintre de les respectius decrets, Madrid,
les excepcions que hi ha,
és les que cobren menys. Cobren menys que un PIRMI, cobren menys que un LISMI, cobren menys que un pensionista no contributiu. I són 114.000 a Catalunya i 244.000 a l'Estat. Vull dir que s'ho han de prendre en sèrio aquest tema perquè és un greuge seriós per a unes persones molt indefenses.
No sé si heu tingut oportunitat, va entrar en vigor l'euro per recepta aquest dissabte, si heu anat a la farmàcia o si us han explicat...
Encara no, per
perquè han dit que de moment ha funcionat bé, que no hi ha hagut problemes, tot i que també hi ha hagut un partit polític que ha demanat que la gent es negui a pagar-ho i que, per tant, la Generalitat comenci a obrir expedients sancionadors a la gent i que això faria que es col·lapsés i que el govern català s'ho repensés. Penseu que és aquesta la manera de fer-ho?
No.
Amb aquesta pressió de dir ens neguem a pagar aquest impost?
Jo penso que...
Amb aquesta insubmissió?
Nosaltres, a la federació nostra, fa pocs dies em van entrevistar a Televisió Espanyola sobre això del copagament de la farmàcia, no? I la postura és difícil, perquè el festival s'ha acabat. I inclús hi ha institucions, partits polítics, sindicats, que fan com que no s'han enterat de que això s'ha acabat. I el que no es pot fer és vendre-li a la ciutadania la idea de que amb la pancarta al carrer i les banderes de tots colors i armant un gran soroll, això es resoldrà. No és veritat. No es resoldrà, perquè no es pot resoldre. És evident que han hagut aquí molts fraus, molt sinvergüenza, molt poca vergonya, molta ineficiència. És veritat. Però la realitat, per sobre d'això o a més d'això, és que ens hem gastat el que no teníem sobre unes bases industrials i sobretot doncs, en fi, del famós ladrillo i tal, que això s'ha vingut a baix i s'ha acabat. No solament a Espanya, a Europa.
I no tornarà.
I no tornarà. I no tornarà. I ens hem de fer la idea de que hem entrat en un cicle llarg que nosaltres anomenem d'una nova austeritat.
Però hi ha gent que diu que tornarà això. Ui, això remuntarà d'aquí.
No és veritat.
O no amb la mateixa, amb el mateix ritme.
Home, es remuntarà. Això, si aquesta crisi que estem ara, lògicament passarà, però no tornarem a lo que era. No.
Fem una pausa per la publicitat i de seguida tornem.
De dilluns a divendres, a 7:45 de la tarda, Mercè Raga et posa el dia de la jornada a 7:45. 30 minuts on repassem l'actualitat amb entrevistes, convidats especials, reportatges i serveis. De dilluns a divendres, a 7:45 de la tarda, a Ràdio Estel, 7:45, amb Mercè Raga. Actualitzem el dia només per tu. A Catalunya Cristiana hi trobaràs tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, el cardenal Martínez Sistac dedica el seu darrer llibre a la nova evangelització. Recorda-ho, cada setmana a Catalunya Cristiana. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi trucant al 93 409 28 10. Catalunya Cristiana. Quan declina el dia, La pregària de vespres ens convida a donar gràcies per tot el que hem rebut de Déu i a confiar-li els desitjos que duem al cor. Cada dia de dilluns a dissabte, a 6:45 de la tarda, escolta les vespres des de la Basílica de Santa Maria de Montserrat a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Volem canviar el món, però quan disposats estem a canviar nosaltres mateixos? Cada dilluns a les 8 del vespre, .org, el programa per descobrir iniciatives, projectes i canvis d'actitud per un món i una societat millors. .org, amb Joan Ortiz, els dilluns a les 8 del vespre, a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Repetició del programa els dimarts a la mitjanit. A la recerca de la música folk i tradicional de la nostra terra. Cosmos, fires i festes tradicionals de la nostra terra. Músiques d'arreu, tradició i actualitat. Cosmos, els dilluns a les 11 de la nit a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Grans Amics, de dilluns a divendres de 6:45 de la tarda a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Amb la col·laboració de Mutuam, serveis sanitaris, mutualisme i atenció a la dependència.
Continuem fent tertúlia avui amb Mario Cugat, president de la FATEC, i amb en Sergi Oliva. Parlem ara d'aquesta campanya que fa Amics de la Gent Gran, per pal·liar la soledat de la gent gran durant els mesos d'estiu, que ara ja arriben. Moltes famílies se'n van de vacances, i les persones grans, o famílies, o fins i tot els veïns, que se'n van i que els avis es queden al seu entorn més immediat sols. És important, no?, que es facin campanyes per fomentar o estar pendents dels veïns grans. Sí. Que...
Mira, fem una comparança. Un matrimoni es queda sol a Barcelona, no va de vacances. O millor es connectarà amb els fills. Mirarà pel carrer per la finestra i veurà molt poca gent. Si vol anar a prendre un cafè, es trobarà moltes cafeteries tancades. Hi haurà un silenci urbà que no estem acostumats. Però estan tots dos. Ara imaginem la persona sola, que a més no el trucarà potser ningú perquè ja no té família, ni té a qui trucar, i que mirarà per la finestra i no veurà passar gent, no veurà vida, i que hasta els programes de televisió seran segurament doncs refritos perquè no hi ha
enllaunats no perquè no hi ha per la crisi.
I quina vida té aquesta persona? I necessita que aquest voluntariat de l'entitat Amics de la Gent Gran, que va acompanyar-lo una tarda a la setmana almenys, i és per ells la festa de la setmana, que vingui aquella persona, aquella noia, aquella persona gran, de vegades són noves joves, que l'alegren una estona, un parell d'hores, i que l'escolten, i que li donen alegria. És una alegria. Ara els hi han donat amb aquesta entitat la Creu de Sant Jordi, el nostre govern, fa unes setmanes. És que es mereixen... Bueno, sí, jo diria que els voluntaris que treballen a l'entitat Amics de la Gent Gran, d'Antúbia, tenen el cel guanyat.
Bé. De fet, podríem parlar dels voluntaris també, per exemple, del Banc dels Aliments, que aquesta tarda estan celebrant el seu 25è aniversari, també hi és possible gràcies a molts voluntaris, no? Bueno, en general, els voluntaris de Càritas, de moltes entitats,
exacte,
que estan treballant molt.
Creu Roja,
no?
Càritas, tot tipus d'aquesta gent, la gran feina són els voluntaris. Sí que hi ha persones que estan alliberades i que poden cobrar el que sigui, que també és necessari. Però la gran feina, la feina aquesta que dius tu, de pujar a dalt d'un pis a fer companyia amb una persona, això, a més, ho pot fer qualsevol. No es necessita ni grans números, ni grans pensaments, sinó una mica de voluntat.
És dedicar temps, no? Dedicar temps als altres.
Una mica de voluntat, que, a més, és el que, molt per sort o per desgràcia, n'hi ha ara. Perquè de jubilats n'hi ha molts, i és una cosa que poden fer tranquil·lament.
Però suposo que també s'hauria de fomentar el voluntariat cap a la gent gran de gent jove, no? Perquè també es produiria aquest relleu.
Ja hi és.
O aquest contacte generacional.
Amics de la Gent Gran, per exemple, té gent jove, i la Creu Roja té jove, i Càritas també té. Però, bueno, el que més abunda també és la gent gran, perquè és que té més temps, i si posa una mica de disponibilitat i de voluntat, pot fer molt. Perquè és que, a més, com deia ell, si a vegades és anar a veure el veí, és simplement això.
Exactament. Tu abans has mencionat el veïnat, eh? El millor, casa meva, hi haurà aquesta persona sola, no? I ens quedarem la meva dona i jo a casa aquest estiu, posem, de costa poc, i encara que sigui pujar un dia a la setmana, una estona, o baixa tu i parlem una estona. Costa poc. I després també hi ha aquest servei, bueno, no és un servei, és aquest programa de les antenes veïnals, no? Aquesta persona que sap que a casa seva hi ha una persona gran, ja molt fràgil, molt dèbil, que prengui la cura de vetllar si es belluga, si surt, si la sents el soroll, que almenys viu. Que no passi, que potser cap 15 dies després la troben 15 dies abans morta.
Sí, sí, sí.
És a dir, tenir una mica de cura d'aquestes persones solitàries, absolutament, des de la pròpia immoble on vius.
I que n'hi ha moltes. Clar. I que n'hi ha moltes. I el que passa és que, com dèieu, a l'estiu s'agreja una mica més. Perquè, com dius, hi ha vida pel costat, però a l'estiu hi ha el veí del mateix anar, i si no sent cap soroll, l'altre ja sap què té que fer. Però, en canvi, a l'estiu no hi és aquesta tensió.
I important també, ja per acabar, perquè ens queda poc temps, els consells que donen a la llar, no? De quan la gent gran està sola a l'estiu, no? de mantenir el pis fresc, no? O sigui, que potser són consells que són molt bàsics, però que a vegades ens obliden, no?
Sobretot beure aigua, hidratar-se. Les persones d'edat, un dels inconvenients naturals que tenim és que tenim poca set.
Exacte.
I ens deshidratem sense donar-nos compte. I ja sé que és desagradable veure un vas d'aigua i un altre vas i fer 4 o 5 vasos al dia perquè no tens set, i és una mica molest, però s'ha de fer, perquè les conseqüències poden ser dolentes, i més amb aquest temps de calor, aquesta setmana serà terrible, doncs a fer-ho.
Doncs no tenim més temps, que passeu vosaltres també un bon estiu.
Igualment.
I ens retrobem ben aviat. Que vagi molt bé. I nosaltres tornem demà a partir de les 6 de la tarda, demà dimarts.
amics, de dilluns a divendres de 6 a 2 quarts de 7 de la tarda a Ràdio Estel i Ràdio Principat.